Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de cel serè, d'estabilitat anticiclònica. De bon matí, una bona jaqueta ens farà falta, però tot i l'ambient fred, avui el sol ens farà un agradable escalfor al migdia.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dijous 13 de gener del 2021, dia que ens llevem amb fred. Avui, un dia d'hivern, sense gaires diferències amb el temps respecte a ahir. Temperatures mínimes més fredes, la nit serena que hem passat, doncs, baixen considerablement les temperatures i hem tornat a tenir glaçades fins ben a prop de la línia de la costa. Avui en temperatures màximes al voltant de 12 graus. Ara tenim 5 graus aproximadament a Palamós, 2 graus a Torroella de Montgrí, 4 graus a Platja d'Aro. Per tant, un dia fred avui, almenys aquesta primera hora. Avui al Supermatí parlarem de la polèmica que s'ha generat al voltant de l'ampliació de l'entitat de turisme de l'Alt Empordà, l'Empordà Turisme, que va anunciar ara fa 2 dies que s'obriria també el turisme del Baix Empordà, incorporar empreses del Baix Empordà. Doncs bé, el Consell Comarcal del Baix Empordà diu que és un error aquesta proposta d'absorció i recorden que ells ja tenen una coordinació, una empresa que fa, un òrgan que fa de coordinació turística, que és la Comissió Turística del Baix Empordà, i que haurien de ser socis, i creuen que aquesta confiança s'ha trencat. Una altra polèmica del dia, dels dies, d'aquesta setmana, és les obres de la plaça Priorat Santana de Palafrugell. Els últims a posicionar-se han estat en Comú Podem, que han criticat aquestes obres. I també parlarem de dues notícies a nivell mediambiental. Per una banda, Sos Costa Brava, que critica la venda de la base Loren i creuen que en l'edifici de l'antiga base militar del Montgrí s'hi hauria de fer el Conservatori del Litoral. I per altra banda, Salvem la Pineda d'en Gori, que denuncia l'inici d'obres a Bellafosca. Aquestes són les notícies més destacades del dia d'avui, un dia en què també parlarem de cinema, òbviament, perquè és dijous, parlarem de les estrenes del cap de setmana. Les 8 i pràcticament 3 minuts, som la Ràdio de l'Empordà. I avui a la redacció d'informatius de Ràdio Capital tenim en Sergi Villena, la Maria Alzina i l'Àlex Cordón. Bon dia a tots.
Bon dia, bon dia. Què tal? Bon dia.
Polèmica al voltant de la decisió de l'entitat de turisme de l'Alt Empordà, Empordà Turisme, d'ampliar-se, d'obrir-se al públic del Baix Empordà. El Consell Comarcal considera que és un error aquesta proposta, diuen, d'absorció.
Des de l'ENS recorden que la coordinació turística a la comarca ja funciona a través de la Comissió Turística del Baix Empordà. Aquest és un model diferent del que utilitzen a l'Alt Empordà, tot i que admeten que són dos models que en un futur podrien coincidir.
Sos Costa Brava critica la venda de la base Loren.
Critiquen el govern municipal perquè una vegada més s'han equivocat. Diuen que l'error és de fons i de forma i afegeixen que sempre apostaran pel diàleg.
Això, aquest és el titular que ens feia referència al fet que en Comú Podem de Palafrugell carrega contra les obres de la plaça Priorat Santana, en aquest cas la plaça que hi ha just a sobre del mercat municipal. Ara sí, Sos Costa Brava critica la venda de la base Loren.
A través d'un comunicat denuncien que s'han dut a terme escasses accions per part de l'administració per evitar la privatització d'aquesta part de l'espai natural. La propietat la va adquirir a finals de l'any passat Jean-Philippe Corte, un cirurgià.
I encara a nivell mediambiental, Salvem la Pineda d'en Gori a Palamós denuncia l'inici d'obres a Bellafosca.
Aquest projecte està impugnat pels jutjats. Els ecologistes que formen part de la iniciativa Salvem la Pineda d'en Gori diuen que ja s'han començat a construir 2 xalets a la zona de Bellafosca.
Anem a Sant Feliu de Guíxols perquè ahir s'hi va produir un incendi en un habitatge, això sí, sense ferits. El detall d'aquesta notícia ens el porta en Sergi Villena.
Els bombers de la Generalitat van rebre ahir cap a 9:45 del matí un avís de que sortia fum de la planta superior d'un edifici del carrer Espaciers de Sant Feliu de Guíxols. Bombers informava de que afortunadament no hi va haver ferits, però que per prevenció es va traslladar el propietari del pis fins al CAP.
Baixem ara cap a la Bisbal per dues notícies. Per una banda, que la Bisbal posa bandes rugoses a diferents punts del municipi, bandes rugoses a les carreteres pels cotxes. Ens ho explica l'Àlex Cordón. Àlex, endavant.
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà pretén així regular i reduir l'accés de velocitat dins el nucli urbà.
I el Terracota Museu acull l'exposició, una exposició que es diu Somni d'hivern de Lourdes.
La mostra, que porta per títol Lourdes, Somni d'hivern, es podrà visitar a l'espai La Peixera del Terracota Museu des de demà i fins al 18 d'abril.
Les 8 i 6 minuts, una notícia esportiva, concretament de futbol. El mitja punta Gil Muntadas ha decidit acabar la seva etapa al Costa Brava després de 3 temporades i mitja, i jugarà aquesta, el que queda de temporada, amb el Cornellà.
Sí, i es dona la curiositat que els del Baix Llobregat podrien ser un rival directe del Costa Brava en la lluita per la permanència a la Primera Federació, ja que es troben actualment 5 punts per sobre dels gironins. La sortida de Muntadas permetrà fer lloc als nous fitxatges del Costa Brava en aquest mercat d'hivern.
Gràcies, Sergi Villena. I més enllà del Baix, de la Empordà, hi ha notícies. El govern espanyol baixarà fins aproximadament 2,5 euros el preu dels testos d'antígens. Recordem que ara valen al voltant dels 5-10 euros. Doncs avui una comissió del Ministeri de Sanitat i altres ministeris del govern espanyol doncs rebaixarà aquest màxim del preu d'antígens, els testos d'antígens, fins almenys al voltant dels 2,5 euros. És el que diu avui la Vanguardia. Aquesta decisió s'espera, com dèiem, cap al migdia. Per cert, sobre Covid, les persones que ara passin el Covid i que rebin la baixa tindran l'alta automàtica al cap de 7 dies, si no es demana el contrari. L'objectiu és evitar sobrecarregar més l'atenció primària i que els metges hagin d'anar i fer el paperet de l'alta i puguin dedicar el temps a fer altres coses. De moment hi ha una xifra rècord de baixes per Covid ara mateix a Catalunya. Hi ha almenys 123.000 persones de baixa des de les últimes dades. 123.000 persones de baixa per coronavirus. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, reclama a l'Estat atrevir-se a guanyar democràticament. Aragonès ho va dir ahir en una conferència a Madrid amb diversos ministres del govern espanyol. El president de la Generalitat alerta al PSOE i Podem que la taula de diàleg és una oportunitat històrica que no es pot desaprofitar i que difícilment es tornarà a repetir. I Villarejo suggereix que el CNI va encarregar a l'imam de Ripoll un comando fictici. L'excomissari de policia afirma que moltes vegades s'han provocat comandos ficticis i que va ser quan va morir l'imam que se'ls va escapar de les mans. Les 8 i 8 minuts. Ara és el moment de conèixer la previsió del temps. I ho fem amb en Marc Vilà. Marc, què tal? Bon dia.
Bon dia.
A veure, amb quin temps ens espera per avui?
Avui dijous viurem un dia d'hivern plàcid, sense més conseqüències. Si hem de destacar alguna cosa, serà les temperatures mínimes més fredes, que amb la nit serena que passarem podran baixar considerablement i tornarem a tenir glaçades fins ben bé a prop de la línia de la costa. Viurem el tipus de dia hivernal amb bones sensacions tèrmiques, quan estem al sol. Aquells dies que, tot i faltar algun grau al termòmetre, s'agraeix l'escalfor que ens permet gaudir d'un migdia molt estable, quan l'astre rei pot lluir sense obstacles. Així doncs, el dia serà assolellat, sense nuvolositat, amb mínimes properes als 0 graus i màximes al voltant dels 12. L'estabilitat es confirma per dies amb un anticicló que es voldrà quedar molts dies amb nosaltres i cada vegada més es farà més potent.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I el comentari d'avui al Supermatí de Ràdio Capital, quan són les 8 i 9 minuts, ens l'envia el politòleg Andreu Paneque.
L'any 1908 l'Ajuntament de Barcelona aprovava el pressupost extraordinari de cultura. Es tractava d'un pla per a la reforma integral de l'educació a la ciutat, que posava l'èmfasi en un ensenyament de qualitat, públic, gratuït, en català, mix i laic. Així comença l'exposició titulada Una educació en llibertat, que es troba en el Mercat del Born. Doncs bé, estimada audiència de Ràdio Capital, aquesta mateixa ciutat, a uns quants carrers més enllà i una pila d'anys més tard, trobàvem una carpa en la que demanaven firmes per demanar un 25% de castellà a l'escola. 114 anys després, encara hi ha qui dubta dels avantatges de la immersió lingüística. Encara hi ha gent que troba que escolaritzar el jovent de Catalunya en català és anar en contra d'algú. I sí, dic algú perquè, per molt que ho intento, encara no veig en contra de qui anem. Algú m'ho hauria d'explicar. Digueu-me boig, o pel que veig romàntic, però crec que jo sí donaria suport al pressupost extraordinari de cultura de 1908. Jo sí que vull una escola de qualitat, pública i en català. Ah, i per tots aquells dirigents que estan preocupats per la parla del castellà a Catalunya, els diria que els entenc. Que com deien a Plats Bruts, que tothom parli el castellà, que totes les televisions, diaris, revistes i xarxes socials, o fins i tot la justícia, siguin castellà, no vol dir res. Cal una llei que reguli aquesta llengua a les escoles. Mira que n'arribem a ser de tossuts els catalans. Quina mania de voler parlar i defensar la nostra llengua.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Avui a la cançó del dia hi posarem Adele, perquè ha estrenat el videoclip d'una de les cançons més maques, més interessants del seu últim disc, potser una de les més mogudes, no? De les que menys et deprimeix. Es diu Oh My God i avui és la cançó del dia.
I want to have fun. monedes d'or, de plata o de col·lecció? Soler i Llach som una casa de subhastes especialitzada en monedes, segells, cartells i llibres importants. Si voleu taxar algun objecte, no dubteu a visitar la nostra web soleillach.com o bé truqueu-nos al 93 201 87 33.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
L'aigua de pluja pot servir per a molts més usos dels que et penses. Et permet reduir despeses i tenir més cura del medi ambient. A Agua de Lluvia Punès t'ajudem a recollir-la i emmagatzemar-la perquè la puguis reutilitzar al jardí, a l'hort, a casa o on més et convingui. Tenim tota mena de solucions per recuperar l'aigua de pluja. Dipòsits rígids, flexibles, decoratius... Segur que tenim el que et pot ser més útil. Mira totes les solucions que tenim per tu a www.aguadelluvia.es.
Els divendres, d'11 a 12 de la nit, a Ràdio Capital, són perquè no paris de ballar.
La teva dosi setmanal de salsa i bachata, pensada perquè comencis el cap de setmana amb tot el ritme.
No paris de ballar.
Les últimes novetats, la música que mou el món. Cada divendres, d'11 a 12 de la nit, amb en Martí Seguer.
Ara passen 2 minuts i mig d'un quart de 9 del matí. El Consell Comarcal del Baix Empordà lamenta i considera un error la proposta d'absorció d'Empordà Turisme. Des de l'ENS recorden que la coordinació turística de la comarca ja funciona a través de la Comissió Turística del Baix Empordà. Aquest és un model diferent al que utilitzen l'Alt Empordà, tot i que admeten que són dos models que en un futur podrien coincidir.
El conseller de Turisme, Xavier Dilmé, considera que l'Alt Empordà Turisme s'ha precipitat anunciant als mitjans una proposta que el Consell Comarcal del Baix Empordà no comparteix. A més, Dilmé afegeix que l'assumpte s'ha tractat com si s'estigués plantejant una absorció i no una col·laboració. Dilmé explica que aquest assumpte no ha d'afectar la marca Empordà i el seu desplegament. El Consell Comarcal recorda que la marca Empordà està registrada pels dos Consells Comarcals. Des de l'ENS afirmen que des de la comarca s'hi vol continuar col·laborant, tal com s'ha fet durant els dos últims anys. Admeten que ha estat un model profitós i que la comunicació i difusió conjunta de la marca com a destí funciona. L'anunci que ha provocat aquest malestar el va fer l'Associació d'Empordà Turisme aquest dimarts en una nota de premsa, assegurant que l'objectiu era unir esforços i escoltar totes les sensibilitats per tal de promocionar el territori de forma conjunta. L'associació afirmava haver acordat obrir-se als associats del Baix Empordà. Esteve Guerra, gerent de l'entitat, esperava crear sinergies entre les dues comarques i es marcaven com a propòsit aconseguir 300 socis en els pròxims 2 anys.
Esteve Guerra, bon dia.
Hola, bon dia.
Em pot explicar què és Empordà Turisme? Perquè molts d'aquí que estem centrats en l'actualitat del Baix Empordà, doncs realment aquesta entitat d'Empordà Turisme no la teníem controlada.
Sí, miri, Empordà Turisme és una associació privada constituïda a l'Alt Empordà ja fa gairebé 20 anys, que tot i ser una institució privada, és una associació constituïda doncs, per als ajuntaments, la major part dels ajuntaments de l'Alt Empordà, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, els diferents parcs naturals, la Déu Empordà, l'Associació d'Hostaleria de l'Empordà, a més de més de 100 socis privats, val? Tant hotels, restauradors, associacions diverses i productors agroalimentaris. Això és el que és Empordà Turisme. Llavors, Empordà Turisme, des de fa uns quants anys, el que està intentant és ser el pal de paller de la promoció turística del territori de l'Alt Empordà. Val? Què ha passat recentment? Doncs el que ha passat recentment és que hi ha hagut l'escenari de Covid, i amb el Covid doncs, han canviat molts paràmetres. Amb el Covid doncs, hem après tots plegats que treballar units per promoure l'Empordà doncs, tenia un sentit. I arrel d'això, doncs, el que ha passat és que hem fet dues campanyes de mass media. L'any 2020 vam fer el Jo em planto a l'Empordà, que va ser una campanya que va liderar Empordà Turisme i cofinançada per als Consells Comarcals de l'Alt i del Baix Empordà, i també amb la participació del Patronat de Turisme. Aquesta campanya va ser un èxit importantíssim. Mai havíem tingut una campanya de mass media doncs, exitosa a l'Empordà i ho vam aconseguir. Aquest any passat, el 2021, vam llançar la campanya Esperit Empordà, que va tornar a ser un èxit. I a partir d'aquí és quan la nostra entitat ens vam adonar doncs, que el que havia sigut un tema conjuntural doncs, tenia tot el sentit del món que es convertís en un tema doncs, que es quedés, no? Un tema estructural, un tema que cada any doncs, fos una cosa normal de fer campanyes de territori. Entre altres coses, perquè una persona doncs, que dorm, per exemple, a la Bisbal, doncs, òbviament, va veure el Museu Dalí. Igual sí. Que una persona que per nord de Figueres va comprar ceràmica a la Bisbal.
Per tant, són campanyes conjuntes que es feien entre la seva associació Empordà Turisme i el Consell Comarcal, entenc, el Consell Comarcal del Baix Empordà?
De l'Alt i del Baix, correcte, sí.
Val.
Sí. És a dir, les campanyes s'han cofinançat...
Diguem, el Baix Empordà sí. I estava representat a través del Consell Comarcal.
Correcte, efectivament, sí. Llavors, el que ha passat recentment i el que pot haver portat en algun equívoc, perquè potser la nota de premsa no s'ha interpretat de la forma adequada, és que nosaltres, com a associació privada que som, hem decidit, vam fer una junta ordinària, vam decidir obrir-nos a socis del Baix Empordà precisament per això que li deia. O sigui, nosaltres, fixi's, si vostè parla amb qualsevol persona de Barcelona, del sud de França, de qualsevol europeu que viatgi i vingui al nostre territori, no diuen si van a l'Alt o van al Baix Empordà. On van és a l'Empordà. Llavors, falta aquesta campanya de promoció turística conjunta de territori. Nosaltres el que hem volgut simplement és agafar el guant de la marca Empordà, que efectivament, com vostè deia anteriorment, doncs és una marca que tenen els Consells Comarcals de l'Alt i del Baix Empordà, i amb l'esperit aquest d'unir territori que ja van tenir els Consells Comarcals, doncs nosaltres també hem decidit, aprovant junta i posteriorment ratificant assemblea, obrir-nos a potencials socis del Baix Empordà. Llavors, la nostra associació, bàsicament, què fa? Doncs la nostra associació, igual que ha sigut en l'Alt Empordà un pal de paller, on s'han escoltat totes les sensibilitats a l'hora de fer campanyes turístiques, doncs ara també ho volem ser-ho pel Baix Empordà. O sigui, la nostra aspiració, el que ens agradaria, és que d'una vegada per totes doncs, anéssim de manera ordenada a fer campanyes de promoció i que en lloc de que cada un dels ens de l'Empordà doncs, vagin fent la guerra pel seu compte, doncs anem d'una vegada per totes a vendre l'Empordà, que és el que realment ens caracteritza i és la marca que tenim aquí, que pensem doncs, que va molt més enllà de l'estiu i és una marca que és cada cop més vendible tot l'any, gràcies o per desgràcia del canvi climàtic.
Clar, el que diuen des del Consell Comarcal és que aquí ja hi ha un mecanisme de coordinació, ja hi ha el Consell Comarcal, ja hi ha el grup Costa Brava Centre...
Sí, i tenim una excel·lent relació. Costa Brava Centre, per exemple, ara estem promovent unes jornades de formació conjunta, val? I nosaltres el que som és una entitat, una associació privada, que el que ha votat en junta i posteriorment s'ha ratificat en assemblea és obrir-se socis del Baix Empordà. Per tant, no entenc, si hi ha hagut algun tipus de malestar, em sorprèn moltíssim, perquè honestament, o sigui, el que hem estat fent aquests dos anys, des de la pandèmia, ha estat treballar la línia aquesta. Per tant, no entenc per què pot haver-hi un malestar quan en realitat el que ara estem dient és que des d'Empordà Turisme també treballarem pels interessos del Baix Empordà.
Clar, el Consell Comarcal, imagino, perquè a més en el comunicat que van enviar ahir, com bé deies, fan referència a la nota de premsa. Per tant, és l'element en què es basen és la nota de premsa. Però el Consell Comarcal del Baix Empordà parla d'absorció, de proposta d'absorció.
Proposta d'absorció en cap cas. És que això no... Si vostè llegeix la nota de premsa, que segur que ha rebut, en cap cas es parla d'això. El que estem parlant és de treballar plegats. O sigui, perdoni'm, però sap què passa? Jo sóc empresari, val? I els empresaris anem molt més per feina. O sigui, l'associació Empordà Turisme és una associació que és sense ànim de lucre. I el que vol és que l'Empordà faci unes campanyes turístiques de conya basades en tres eixos principals: el patrimoni cultural, el patrimoni natural i el patrimoni gastronòmic. I sempre abraçant els objectius de desenvolupament sostenible. Mm-hmm. Això és el que som en Empordà Turisme. Llavors, com comprendrà, jo no estic per Reinos de Taifas, no? És que no m'interessa en absolut. Nosaltres som una associació que el que volem és que l'Empordà prosperi. Per tant, si algú s'ha sentit incòmode, doncs em sap molt greu, evidentment no era la intenció, només faltaria. La intenció sempre ha sigut, i a més, des del Consell Comarcal del Baix Empordà també ho saben, perquè nosaltres ja vam fer explícit fa uns mesos que teníem intenció d'obrir-nos al Baix Empordà. Per tant, no entenc el malestar en absolut. Al revés, no només això, fixi's, és que si volen, des de... i això ja se'ls ha ofert, o sigui, inclús... conseller Diomés se li ha ofert un seient a la Junta d'Empordà Turisme, exactament igual que el seu homòleg de l'Alt Empordà, el conseller Badosa, té un seient a la Junta. Per tant, aquí no es tracta d'absorbir absolutament ningú. Tot el contrari, es tracta d'ajudar a remar tots en la direcció, que no és una direcció que haguem creat nosaltres, és una direcció que precisament van crear els Consells Comarcals, que és la de unir Empordà. Per això vam fer el logo d'Empordà i la marca Empordà. M'explico? O sigui... No, és una... O sigui, em sembla surrealista tot plegat, la veritat és això.
Ha quedat clar. Quants socis té ara mateix Empordà Turisme?
Tenim 190 socis, entre públics, privats, parts naturals, Déu Empordà, per tant, associació d'hostaleria, clar, si vostè compta, doncs, dins de les diferents associacions que també tenen socis, doncs arribem a moltíssima més gent, no? O sigui, una mica la gràcia o la sort que hem tingut dins d'Empordà Turisme és que totes les sensibilitats... A l'hora de fer una campanya turística, vostè comprendrà, doncs, que hi ha moltes sensibilitats. No és el mateix el que pensa un parc natural de com s'ha de promoure el territori que el que pot pensar, doncs, un hoteler o el que pot pensar un restaurador. Doncs bé, el fet de seure tots a una mateixa taula i d'escoltar-los, i que sentin escoltats, i no només que sentin escoltats, sinó que sentin representats, i que es vagi unànimament a construir perquè el territori prosperi, doncs això és el que ens ha fet forts a l'Alt Empordà. El que estem és extenent la mà perquè això, doncs, pugui també donar-se en el Baix Empordà. Ara bé, com comprendrà, o sigui, jo no demanaré disculpes perquè una associació privada s'obri a socis del Baix Empordà. És que em sembla surrealista.
Sí, ara bé.
El que sí que li dic és que si hi ha hagut alguna interpretació de que nosaltres ens volíem acopiar de la marca Empordà, això sí que no ho desmenteixo rotundament. O sigui, nosaltres som gent que anem a treballar pel territori. I és més, també li dic una cosa. La marca Empordà es va constituir amb la idea de promoure el territori. O sigui, ens han de veure totalment com uns aliats, mai com uns adversaris, en absolut. És més, ànim de protagonisme, si em permet, o sigui, en tinc zero. Jo soc empresari del sector turístic i les ganes que tinc, totals, enormes, és que els aplaudeixin als polítics que formen part d'Empordà Turisme, tant els de l'alt com els del baix.
Queda clar. Clar, disculpi'm. Quines són les diferències entre el turisme de l'Alt i del Baix Empordà? O podríem parlar d'una tipologia de turisme bastant similar?
Miri, a nivell turístic, ens agradi o no, li plantejo la seva pregunta, si em permet, li faig una reflexió prèvia. Vostè, quan se'n va a França, quan se'n va a Alemanya de vacances, vostè no agafa el cotxe i es mou en un radi d'una hora?
Sí.
Amb cotxe.
Ens agradaria viatjar més. En aquests moments ens agradaria viatjar més, però sí, sí.
Sí, 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 però entengui'm. O sigui, és que la distància des de baix de tot del Baix Empordà fins a l'escala, estem parlant de 50 minuts. Mm-hmm. Val? Per tant, quina tipologia de client tenim? Doncs exactament el mateix. Evidentment que pot variar per cada poble, igual que varia a l'Alt Empordà, perquè si em permet, doncs Roses és molt de francès, Empuriabrava Brava és molt d'alemany, d'acord? És clar que cada municipi té la seva pròpia entitat, perquè també ha fet el seu màrqueting històricament, però si em permet, és la mateixa gent que s'està movent per la plana. Llavors, quin és l'esperit de tot plegat? O sigui, quan tenim un ajuntament que està fent una campanya per al seu poble, aquesta campanya, per potent que sigui, doncs és una campanya que no té un poder important, perquè l'adjudicació econòmica entorn a aquesta campanya doncs és moderada. Si el que estem intentant construir nosaltres és que cada ajuntament, cada consell comarcal, els diferents ens públics i privats, via l'associació d'Empordà Turisme, doncs podem juntar un pressupost molt digne per poder fer aquestes campanyes. Sempre, evidentment, amb la complicitat del patronat de turisme, perquè el patronat de turisme és un ens fonamental de promoció del territori. Però nosaltres, amb què podem sumar els esforços que està fent i molt bé el patronat de turisme? Nosaltres podem sumar amb el coneixement molt profund de què està passant en cada moment en el territori. I en descobrir l'Empordà, aquella gent doncs, que es pensa que ja el coneix, i en realitat no en tenen ni idea, perquè hi ha molts raconets, doncs a les Gavarres mateix hi ha racons fantàstics, si vostè va doncs, a Cap de Creus doncs, hi ha llocs collonuts, si li parlo doncs, a la punta de la Figuera, doncs probablement vostè que viu aquí molt pocs quilòmetres, doncs és possible que no ho conegui, però els de Barcelona ja li asseguro que no. Si li parlo que a la Jonquera tenim un cròmlex, doncs que és collonut i que és fantàstic, doncs hi ha moltíssima gent que tampoc ho coneix.
És allò que tan sovint ens separa... Tan sovint ens, que és allò que tan sovint ens separa el Montgrí i que fa com de barrera i ens impedeix...
Sí, però és una barrera fictícia, sí. Històrica, que ens hem posat nosaltres i que permeti'm, però és que jo no estic per jocs polítics. Nosaltres som empresaris, llavors al final el que volem és treballar pel territori. Ara, si algú li molesta que treballem pel territori, llavors haurà d'explicar per què li molesta.
Ja mirant cap al futur, imagino que ja estan preparant la campanya d'aquest estiu, no? I l'eslògan després de l'èxit de les últimes dues.
Sí, sí, hi estem treballant, i no només amb la campanya, estem treballant amb moltes coses. Estem treballant amb sortides formatives als parcs naturals, estem treballant doncs, amb la formació contínua dels nostres associats, estem treballant amb assessorament jurídic també, de tots els nostres associats, perquè amb la pandèmia, doncs, com comprendrà, hi ha un desgavell important. Estem treballant amb totes aquestes línies. Per tant, evidentment que estem treballant. Sí, el tema és que nosaltres sí que estem treballant.
Creu que hi ha gent que no treballa?
Bueno, al final jo no ho sé. O sigui, jo simplement insisteixo, som una associació que ens dediquem a la promoció turística del territori. Som gent enamorada del territori, que el que pretén és simplement fer promoció d'aquest territori. Ara bé, nosaltres ens diem Empordà Turisme. Evidentment, només faltaria. O sigui, no deixarem de dir que promocionem l'Empordà. És que seria ridícul fer-ho. Perquè és que és el nostre objecte social, m'entén? Estem en una conversa, si em permet, un punt ridícula.
Senyor Esteve Guerra, sí, de fet, jo ja fa estona que l'intento desviar o moure la conversa cap al fet de la promoció turística més enllà de la polèmica, però és que m'hi porta vostè i cada vegada em deixen un titular més cridaner. Per això li volia...
Si vol, parlem de promoció
turística. Sí, fa estona que ho intento conduir cap allà, però sempre hi tornem. No, perquè li volia preguntar el fet... clar, com s'imaginen des de les associacions turístiques aquest estiu, perquè l'estiu passat ja havia de ser millor que l'anterior, sembla que sí que ho va ser, però sembla que cada vegada estem caient amb la mateixa pedra, no? amb la pandèmia. Com s'imaginen aquests propers mesos? Perquè abans de l'estiu també ha de venir la Setmana Santa.
Sí, doncs miri, permeti'm que li digui que la gent que ens dediquem al turisme ho hem passat certament molt malament aquests dos anys de pandèmia. Val? També és cert que ha anat per barris, val? Primer li poso una mica amb antecedents, perquè òbviament no és el mateix un hotel de costa que una casa rural d'interior. Com més a l'interior i més establiments petits, doncs millor han suportat aquests dos anys de crisi. Això és una realitat. Val? Ara bé, això vol dir que ha anat bé? No, no ha anat bé. O sigui, no ha anat bé per ningú aquests dos anys. Llavors, com veiem la situació de... És cert que aquest estiu passat ha sigut bo, més bo del que esperàvem tots, afortunadament. També és cert que aquest any passat, 2021, la gent ha cremat, si em permet l'expressió, els estalvis d'aquests dos anys de pandèmia. Val? Per tant, estat, també és cert com si no hi hagués demà els pocs mesos que han pogut sortir. Val? Quin escenari preveiem ara el 2022? Doncs preveiem un escenari on esperem que el fet de la vacunació doncs, permeti d'alguna manera que aquesta pandèmia ja es torni doncs, ja sigui un tema endèmic, ja sigui com semblant a la grip. Esperem, pel bé de tots, que el turisme internacional torni, val? Però fixi's, també esperem que els viatges no siguin llargs. Encara la gent tindrà, és probable que encara tinguin por d'agafar un tren, d'agafar un avió. I és més, també deixem que li digui que hi ha un altre tema associat, que la gent no sé si està calibrant bé, que és el canvi climàtic. És a dir, allò de fer promocions gaire lluny, potser ens ho hem de replantejar. I potser ens hem de plantejar en treballar molt més el turisme de prop, el turisme de que pugui estar a 500-600 quilòmetres de distància de l'Empordà, perquè és un turisme que ho té fàcil. Si fa bon temps, agafa el cotxe i ve.
Per tant, estem parlant de turisme d'Espanya i turisme francès.
Sí, d'entrada, nosaltres, perquè, insisteixo, per anar a turisme més llunyà, amb un pressupost més avoltat, ja tenim el patronat de turisme que està fent una grandíssima feina. Nosaltres el que ens estem focalitzant és en treballar principalment els mesos de maig i juny, setembre i octubre, que són mesos que, malauradament, degut al canvi climàtic, doncs fa molt bona temperatura, doncs aprofitem-ho. Alguna cosa de tenir bo el canvi climàtic. Si tenim bona temperatura, els podem treballar molt bé. Llavors, estem plenament focalitzats en aquests tres eixos, patrimoni cultural, natural i gastronòmic, sempre fomentant un turisme responsable, sostenible, i estem focalitzats en això perquè els nostres associats doncs, tinguin una temporada turística que cada cop no sigui d'un mes i mig, sinó que a poc es vagi ampliant fins a 5-6 mesos, que és el que pensem que és raonable que ha de poder passar. Mm-hmm.
Perquè ara mateix, vull dir, almenys les dades que ens donaven des de Costa Brava Centre és que aquest Nadal aquí a la Costa Brava Centre precisament havia estat positiu, però i ara mateix les restriccions pel que fa al moviment són les mateixes que hi havia abans de la sisena onada. Per tant, el fet de la sisena onada ha fet fer marxa enrere molt turisme internacional.
Doncs fixi's, jo la sensació que tinc és que més que fer enrere, el que està passant és que la gent pren les decisions de viatjar molt més tard, el qual ens dificulta molt en els hotelers poder doncs, tenir una previsió de quants llits emplenarem, de quant personal necessitem, els restauradors de quant menjar hem de comprar, i tot això, però esclar, això no ho podem canviar, estem en una pandèmia. Llavors, el que sí que és cert és que aquesta variant Omicron el que està posant de manifest és que potser les restriccions que hi havia fins ara doncs, tampoc estan servint de gaire res. Mm-hmm. Llavors, el que sí que seria molt interessant i el que estem demanant també a les autoritats és que replantegin aquestes restriccions, perquè al final potser per no morir de Covid morirem de gana. Al final el sector ho està passant malament. I sí que és cert que hi ha hagut, n'han dit ajuts, no és cert, hi ha hagut crèdits, ajuts n'hi ha hagut molt poquets, i aquests crèdits doncs, s'han de començar a pagar. I, evidentment, doncs, el nostre teixit productiu és fonamentalment pimes. No estem parlant de grans corporacions que poden anar a un banc i demanar 10 milions d'euros i quedar-se tan amples. No va així. Nosaltres doncs, som petites empreses que també ens hem anat liquidant els estalvis que teníem. Mm-hmm. I estem en una situació doncs, que molts per aguantar també les plantilles, doncs que cal ja una temporada el més normal possible. Aquesta és la realitat.
Esperem que ho sigui, esperem que ho sigui la Setmana Santa i esperem que ho sigui el Nadal. Esteve Guerra, president d'Empordà Turisme, gràcies per passar avui pel supermatí de Ràdio Capital i que tingui molt bon dia i seguirem de prop tot aquest procés per part d'Empordà Turisme. Per cert, no li he preguntat, clar, quants socis esperarien aconseguir del Baix Empordà o no s'han plantejat cap xifra?
Bueno, nosaltres aspirem a tenir una representativitat similar a la que tenim a l'Alt Empordà. Va. No ho vull enganyar, al final com més forts siguem, però no Empordà Turisme, com més forts siguem en la unanimitat d'acció del territori, sigui liderat per nosaltres o per Consell Comarcal. Si vol que li digui la veritat, a mi m'és absolutament igual qui ho lideri. O sigui, el que es tracta és que per fi entenem que hem d'anar a una. I, bueno, doncs la nostra intenció és, evidentment, treballar per la unitat. I aquest ho serà sempre mentre jo sigui president d'aquesta Junta. A partir d'aquí, com comprendrà, doncs és una decisió de Junta ratificada per Assemblea i nosaltres seguirem el mandat de l'Assemblea.
Doncs, Esteve Guerra, gràcies per passar avui pel Supermatí, que tingui molt bon dia.
Molt bé, bon dia, gràcies.
Tenim més notícies que ens porten, en aquest cas, cap al Montgrí. Dos Costa Brava ha criticat la venda de la base Loren a través d'un comunicat. Denuncien que s'han dut a terme poques accions per part de la Generalitat i l'Ajuntament per evitar la privatització d'aquestes 35 hectàrees. La propietat va adquirir a finals de l'any passat aquesta finca, recordem, aquesta finca situada en el Parc Natural del Montgrí. La va comprar Jean-Philippe Cortés, un ciutadà francès. Què més en sabem? Maria Alzina.
Des de Sos Costa Brava també remarquen que no s'ha procedit a la demolició dels edificis en ruïnes ni tampoc s'ha renaturalitzat la finca. Aquestes accions estaven contemplades al Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal de Torroella de Montgrí. Proposen que les instal·lacions es destinin a un mínim equipament pel Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. El 30 de juliol de 2020, el Parlament de Catalunya també va aprovar la construcció del Conservatori del Litoral de Catalunya en un termini màxim d'un any, és a dir, abans del 30 de juliol de 2021. Tot i així, no s'ha construït i des de Sos Costa Brava apunten que la base Loran seria una zona on es podria haver construït aquest Conservatori del Litoral de Catalunya. En el comunicat, però, reconeixen que la Conselleria d'Acció Climàtica ja ha iniciat els procediments jurídics pertinents per recuperar la base Loran, segons el que dicta la llei 12/1985. Tot i això, per recuperar la propietat d'aquests terrenys perquè es pugui aplicar aquesta llei, es fixa un mínim de 100 hectàrees per exercir el citat dret, i la base Loran només en té 35. En el comunicat, Sos Costa Brava demana una reunió amb els responsables polítics i tècnics que correspongui per tractar temes com la llei de protecció i ordenació del litoral.
Salvem la Pineda d'en Gori denuncia l'inici d'obres a Bellafosca. Aquest projecte està impugnat als jutjats. Els ecologistes que formen part de la iniciativa Salvem la Pineda d'en Gori diuen que s'han de començar a edificar, que ja s'han començat a edificar dos xalets a la zona.
Salvem la Pineda d'en Gori denuncia que s'han començat a aixecar dos xalets a Bellafosca, a Palamós, malgrat que els ecologistes han interposat un recurs de reposició i un contenciós contra el projecte. Des de l'Ajuntament confirmen que els treballs estan en marxa i reitera que compleixen amb els permisos concedits. Els ecologistes, en canvi, asseguren que no tenen resposta dels recursos interposats i que en aquesta situació els treballs no haurien d'haver començat. També recorden que han fet diverses concentracions d'oposició al projecte, que preveu 43 apartaments en dos edificis i que han presentat més d'un miler de signatures en contra. Paral·lelament, i tal com avança el punt avui, l'Ajuntament està a punt de començar la segona fase d'obres d'urbanització del sector de la Fosca, pressupostades en 3,3 milions d'euros. I amb un termini d'execució de 16 mesos.
Ara sí, 3:15 del matí. Ahir es va produir un incendi a un habitatge de Sant Feliu de Guíxols sense ferits. Els bombers de la Generalitat van rebre cap a 9:45 del matí un avís que sortia fum de la planta superior d'un edifici del carrer Espaciers de Sant Feliu.
Bombers informava de que afortunadament no hi va haver ferits, però que per prevenció es va traslladar el propietari del pis fins al centre d'atenció primària. Al lloc dels fets hi van acudir 4 dotacions dels bombers, 2 dotacions dels Mossos d'Esquadra i també 2 de la policia local de Sant Feliu de Guíxols. El foc, les raons del qual es desconeixen, va cremar un matalàs i mobiliari divers. Per precaució es van desallotjar els veïns de l'immoble i la previsió era que durant el matí ja poguessin tornar al seu habitatge.
I, Sergi, notícies esportives. El mitjapunta Gil Muntadas marxa del Costa Brava després de 3 temporades i mitja i acabarà l'actual temporada amb el Cornellà. Es dona la curiositat que els del Baix Llobregat podrien ser un rival directe del Costa Brava en la lluita per la permanència a Primera Federació, ja que es troben actualment 5 punts per sobre dels gironins.
La sortida de Muntadas permetrà alleugerir la nòmina de futbolistes i farà lloc als nous fitxatges que el club presidit per Isabel Tarragó ha realitzat en aquest mercat d'hivern. Recordem que el Costa Brava ha contractat recentment Àlex López de Grot, Noah Marón, Sergio Gil, Fran Varela i Joan Campins. Muntadas va arribar a l'aleshores anomenat Llagostera l'estiu del 2018 i des del començament es va convertir en peça bàsica dins dels esquemes del tècnic Oriol Alsina. En les 3 temporades i mitja com a jugador del Costa Brava, Gil Muntadas ha disputat un total de 94 partits de Lliga, 34 a Tercera Divisió, 47 a Segona Divisió B i 13 a Primera Divisió Federació, i ha marcat 7 gols. En la present campanya, la única en què no ha aconseguit cap gol, havia perdut cert protagonisme. Per aquest motiu, l'osonenc de 28 anys ha decidit canviar d'aires. Recordem que abans d'arribar a Llagostera havia format part d'equips com el Figueres, la Pobla de Mafumet i el Sevilla Atlético, a més de tenir experiència al futbol italià amb el San Marino.
Doncs de seguida tornem i parlarem de cinema amb l'Ignasi Arbat.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castí de Calonja ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Primer oficial, el deixo a càrrec del Pont. Me'n vaig a la meva cabina a escoltar el Ningú no és perfecte, un programa de cinema i sèries amb la mirada posada al gènere fantàstic i als còmics. Ressenyes de pel·lícules, sèries, monogràfics especials, entrevistes, espais sobre Star Wars i Star Trek, còmics i anàlisis de productes de gènere amb els millors col·laboradors. Escolta el Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, el dijous a les 23 hores a Ràdio Capital.
Aquesta nit a Ràdio Capital i ara mateix aquí al Supermatí. Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, què tal, Dani?
Què, com va?
Bé, bé, bé. Ja, escolta, un empatx de pel·lícules aquests dies de vacances, vull dir que...
Sí,
sí, sí.
Les has vistes
sí,
totes, les destacades?
Sí, les destacades jo diria que les he vistes totes.
De tot el que has vist aquestes festes de Nadal, què és el que més t'ha agradat?
Bueno, no sé, compta Spider-Man, ja... Sí, suposo que sí, no? Perquè...
Sí, Spider-Man potser sí. Sí, suposo que sí, tot i que potser està a un altre nivell d'agradament o què?
Sí, sí, està a un nivell molt per sobre de moltes altres coses.
Quantes però... vegades l'has anat a veure?
Doncs saps que només he pogut anar una vegada?
Jo estic igual i tinc ganes, eh? I tinc moltes sí, ganes d'anar-hi.
Sí, sí, el que passa que també em feia una mica de cosa amb els cinemes tan plens aquests sí, dies i he anat a veure altres pel·lícules que no havia tanta gent, com West Side Story, per exemple... i d'altres, o Kingsman, que també estan bé, però que eren 4 gats al cine, literals.
Què ha passat amb West Side Story? És culpa de Spider-Man?
No, jo crec que és culpa de la situació actual, i bueno, són per molts motius. És a dir, la pandèmia sobretot el que ha fet és que la gent més gran que anava al cinema, perquè és una pel·lícula pensada no per gent de 20 anys, sinó per gent a partir de 40, val? Aleshores, aquest públic era el massiu que podia haver anat a veure aquesta pel·lícula, és el que menys està anant al cinema a causa de la pandèmia. Ja no et dic ja gent més gran o gent jubilada, que també solia anar molt al cinema entre setmana. Mm-hmm. Aquest Clar. És un dels motius. L'altre, que potser, mira, és un remake, és una pel·lícula que, doncs, més o menys... El que passa que sí que formalment és molt diferent a l'anterior.
Mm-hmm. Però a tu t'ha agradat?
Sí, 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 m'ha agradat, sí, sí. De fet, és la mateixa pel·lícula, és que és yeah, remake, és el mateix. L'únic que és veritat, clar, els números musicals, ostres, són espectaculars. Vull dir, la manera com els filma Spielberg, val la pena veure-ho.
Clar, molt bé. Doncs, aviam, començarem fent la secció d'avui, fent el repàs del que podem trobar a les pel·lícules als cinemes de proximitat, perquè així ja ho tenim fet. A l'Arinco, evidentment, Spider-Man No Way Home, tenim El Contador de Cartes, tenim Pan de Limón con Semillas de Amapola, tenim Canta 2, que ha estat com l'èxit a nivell infantil d'aquestes festes, Canta 2, i tenim això que dèiem, West Side Story, Delicioso i El Espía Honesto. Anem cap a Palafrugell perquè aquest cap de setmana s'hi fa El Amor en su Lugar, una pel·lícula de Rodrigo Cortés. A la Bisbal, aquest cap de setmana hi ha Benedetta, que en vam parlar en el seu moment quan es va estrenar Benedetta, i a Torroella de Montgrí, una llibreria en París. Deixa'm mirar aviam si avui fan alguna cosa aquest cap de setmana. Sí, i fan Delicioso, també pel·lícula francesa. Amb què comencem avui el repàs de la cartellera, Ignasi?
Doncs comencem amb el plat fort d'aquest cap de setmana, que és Scream.
Ai. Doors unlocked. Doors locked. Doors unlocked. Ai. Ja està, s'hi ha aparegut per darrere. Se l'esperava per davant, però li ha aparegut per darrere.
Qui no té una màscara com aquestes a casa? Jo en tinc una, eh?
Sí?
Jo, sí, sí, sí. No. Tinc una màscara de Ghostface que sempre dona molt de joc.
Scream.
Scream, que de fet hauria de ser Scream 5, perquè és la cinquena, sí, és la cinquena part de la saga, però no sé per què, potser perquè no volen atemorir el públic, recordar-li que hi ha quatre pel·lícules anteriors, però bé. De fet, està pensada com... És d'aquestes pel·lícules...
Reboot.
Pensades... No, perquè és una continuació, perquè surten tots els protagonistes de l'original. El que passa que intenta també donar a conèixer una nova generació, perquè recordem que les quatre entregues anteriors són de Wes Craven, que és el director, magnífic director de cinema de terror, que va ser creador de Freddy Krueger, vull dir, ha fet moltes pel·lícules de terror. Va morir fa uns quants anys i ara una mica, clar, ens qüestionàvem si era necessari tornar amb la saga Scream amb una cinquena entrega quan ja el creador i director de les originals havia mort. Han vingut dos directors, que són Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett, que aquests senyors estan fent coses de terror. Van fer una pel·li que es diu Noche de Bodas, que és boníssima. Està molt bé, el recomano molt, em sembla que està a Amazon. I ara ells han estat els encarregats de desenvolupar aquesta pel·lícula, que torna, a més, amb els actors originals, és a dir, torna Neve Campbell, torna Courtney Cox, torna David Arquette, no?, que eren els tres protagonistes, i s'incorporen actors i actrius més joves, com per exemple Jack Wade, que l'estem veient a The Boys, Gina Ortega, el Dylan Minnette, que ve de la sèrie aquella de Por 13 Razones. O sigui, estan agafant així més o menys actors joves coneguts de sèries de televisió que es barregen amb aquests.
Molt bé.
I la trama és una mica, doncs a veure, el de sempre, Scream, és a dir, utilitzar les pel·lícules de terror com a detonant del terror clàssic i per riure's també una mica de les pel·lícules de terror, dels... Vaja, el que hem vist sempre al cinema, no? O com eren les pel·lícules de terror, o com sempre retraten les coses, però portar-les en aquesta saga. I aquest joc meta, que sempre han tingut la saga, doncs ara arriba aquí per qui no el conegui i pels qui són fans de la saga apuntar-nos una pel·lícula més.
Molt bé. Doncs Scream, una de les estrenes destacadíssimes d'aquest cap de setmana. Què més?
Mira, aquí haureu d'anar a Apple, que és Macbeth. Comes. Something wicked this way comes.
Què és això, en blanc i negre?
Sí, en blanc i negre. Això és una pel·lícula dirigida per Joel Coen, que és un dels germans Coen, però que dirigeix una pel·lícula en solitari, sense el seu germà, en aquest cas. I això és l'adaptació de l'obra de William Shakespeare, el Macbeth de tota la vida, però fet per la productora A24, que és aquesta que fa moltes pel·lícules de cinema independent als Estats Units, i que protagonitzen Denzel Washington, Frances McDormand i Brendan Gleeson. És la història ja coneguda, que s'ha portat en el cinema moltes vegades, però fet així, en blanc i negre, molt arty, molt indie, molt expressionisme alemany, és a dir, que és una pel·li d'aquestes d'art i assaig pura i dura, que arriba a una plataforma, que és Apple TV, quan normalment això ens hagués arribat al cinema.
Val. Però això és per tots els públics o què?
No, 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 evidentment. Això ja t'ho dic, això és art i assaig i seqüències lentes, no sé, vull dir que és, si us agrada el cinema arty, aquest, o independent, si aneu només pel cinema comercial, no us la recomano.
El concepte cinema arty l'acabo de descobrir ara mateix.
Ah, doncs sí, sí. Per exemple, jo que sé, The Green Knight, El Caballero Verde, doncs vindria a ser més o menys d'aquest estil, no? Un cinema més reposat, però efectiu. Bastant de la productora 24. Si coneixeu una mica les pel·lícules que ha fet aquesta productora, doncs més o menys ja us podeu situar quin tipus de pel·lícula us trobareu.
Val, molt bé. Ara potser una cosa que sí que és per... Baixem una mica més el nivell, no? Ara,
no, el baixem fins a les catacumbes, ja t'ho dic ara.
Literalment, com es diu?
Hotel Transilvania Transformania.
¡Fuego! ¡Ay, eso es grave! Bueno, Blubi. Ok, gracias, Jeremy.
Això continua allò de Hotel Transilvania, però ara se'n va cap a plataformes.
Exacte, sí, sí, això és la quarta part de la sèrie de Hotel Transilvània que fins ara doncs, havia arribat en cinema, de fet aquesta també havia arribat en cinema, però amb el tema de la pandèmia i tot això va arribar a Amazon, va posar pasta a sobre de la taula i va dir me la quedo jo. I s'estrena només a Amazon, està passant en moltes pel·lícules de dibuixos, això, també per intentar potenciar les plataformes. En aquest cas, per mi, aquesta saga mai m'ha agradat. Ja t'he dit, ara, això d'infantilitzar els monstres clàssics de l'Universal, no? El Dràcula, la mòmia, l'home llop... Els hi treu tot. A mi, jo només t'he dit que la tercera entrega acabava ballant al final la Macarena, tots aquests monstres. No, sí, 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 és, gairebé era insultant. I si no em van tenir prou... Tot i que he de dir que als nens els hi agrada, eh? Vull dir que té un punt així friqui, la cosa que agrada a la mainada. I la història en aquest cas és que aquí Van Helsing, en lloc de rebentar i matar els monstres, que és el que hauria de fer Van Helsing, inventa un raig que el que fa és convertir en humans els monstres, i ja està.
Molt bé.
I aquí la gràcia.
Doncs això a Amazon, has dit.
Exacte, sí, sí.
I ara una estrena d'HBO?
Estrena d'HBO, una sèrie, que és El Pacificador.
Are you kidding me?
Did this dipshit really show up in full cosplay mode? This is the
guy Waller. Superherois?
Més o menys. Això agafa el personatge de l'Esquadrón Suïcida, l'última pel·lícula que va dirigir el James Gunn.
Sí.
El que agafava John Cena. Doncs aquí tenim el personatge de John Cena fent una sèrie en solitari basat en el seu personatge del Pacificador, que, de Pacemaker. La gràcia és que James Gunn, el director d'aquella pel·lícula, ha també escrit tots els capítols, els 8 capítols que tindrà la sèrie, els ha escrit ell, i també crec que n'ha dirigit 5 dels 8. Això ho va fer, o sigui, durant la pandèmia, mentre estava confinat i estava fent l'Esquadrón Suïcida, doncs aquell període va aprofitar per escriure aquesta sèrie. I doncs, mira, ara ens arriba aquí i veurem aquest spin-off d'aquest personatge que també forma un altre equip, però ja més de segona categoria del que ja era Esquadrón Suïcida.
Mm-hmm. Clar, el que passa és que trobo que no ho acaben de fer gaire bé, això, no? Perquè quan Marvel estrena una sèrie basada en alguna de les seves pel·lícules, és tot un esdeveniment. D'aquesta, que no se n'ha sentit a parlar.
No, no, és curiós, és veritat, no se'n parla gaire. També HBO Max, doncs, és aquesta plataforma relativament nova i, no sé, ja veurem, eh? Jo tinc ganes perquè James Gunn m'agrada, però sí que és veritat que la sèrie no ha tingut... De fet, és la primera sèrie de DC que ve de les pel·lícules.
Ja.
Per tant, veurem ja. com els hi surt. A mi James Gunn m'agrada, vull dir, aquest estil també gamberro, però és veritat que no agrada tampoc a tothom aquest estil.
Molt bé. I, per cert, també volíem recordar que ha arribat The Eternals a Disney+. Ja es pot veure?
Sí, sí, des d'ahir ja es pot veure la pel·lícula, que estava en cinema, he estrenat en cinemes al novembre, i doncs ara ja la tenim a la plataforma.
Molt bé. I a més, he vist que l'estrenen a Disney+.